Escoltes Ona Mediterrània, des de la 88.8 de la freqüència modulada.
Amics i amigues del Crepuscle en Senestals. Benvingudes i benvinguts en aquest programa, el programa número 15 d'aquesta edició que feim especial del Crepuscle a casa nostra. És el Crepuscle 2286 i tots aquests els ha produït la Maria Moreno, que ja es diu, que els ha produït tots. I aquí en aquesta casa, a Ona Mediterrània, ja en duim 1176, i molt d'ells, hem de dir que ja des d'aquesta etapa darrera estan controlats tècnicament per Joana Maria Borràs. I en Pere Estelric, que el tenim aquí. Hola, Pere. Saludarem a tots els nostres intervinents d'avui. També ha participat a molt d'aquests 1176 d'Ona Mediterrània. I darrerament t'hem fitxat perquè el dimarts mos parlis de música, que facem aquestes dues versions, no? Avui, de què va aquesta versió teva?
Avui tornarem amb una obra clàssica i després una versió més rockera o més pop. La versió original és d'un compositor noruec, que és Edvard Grieg, que va escriure una música per acompanyar una obra de teatre d'un compatriota seu que havia tingut molt d'èxit, havia estat estrenada 10 anys abans, o una cosa així, que és Peer Gynt, de Ibsen. És una obra en vers que va escriure Ibsen 1840, una cosa així, i va tenir molt d'èxit. Aleshores, uns anys més tard, se li va demanar en Grieg si volia fer com una espècie de banda sonora, que quan s'interpretés sobre un escenari aquesta obra de teatre, ell hi pogués posar música, com una banda sonora, avui seria de cine. Aleshores, això se diu una música incidental, música pensada per acompanyar unes escenes. Aleshores, en Grieg va agafar temes molt, molt inspirats, algun d'ells agafades de la música popular del seu país, i va escriure una música incidental per acompanyar l'obra de teatre de Peer Gynt, de Ibsen, que a la vegada ja fa un mite nòrdic, no? Aleshores, independentment de que se faci l'obra de teatre o no, d'aquesta música que va fer Grieg per acompanyar aquesta obra de teatre, em va treure una sèrie de fragments, que se diuen una sèrie de suites. Aleshores, a una d'aquestes suites hi apareix una cançó de Solveig. Solveig és una de ses protagonistes de la història. Cançó de Solveig d'Edvard Grieg, que hem de dir que si qualcú de vosaltres, qualcun dels que mos escolten, ha fet alguna vegada, no és el meu cas, una excursió en barca per fiordos, d'aquestes creuers que s'alloguen, es de matí, quan t'entres dins un d'aquests fiordos, te posen un dia al matí d'Edvard Grieg, un altre dia la cançó de Solveig, que sol, això m'ho diuen amics que ho han fet, solen acompanyar les entrades matinals a les 7 de matí en els fiordos, música d'aquesta suite de Peer Gynt d'Edvard Grieg. I la segona versió serà una obra, aquesta obra, vaja, agafada d'un disc que varen enregistrar Emerson, Lake and Palmer, que era un trio de rock alternatiu. Varen fer una obra, tot un disc, un long play, de Cara A i Cara B, que varen titular Quadres per a una exposició, que a principi penses que han de versionar temes de Mussorgsky, del gran compositor rus. I, efectivament, agafen temes de Mussorgsky i els versionen. Però, a més, enclouen tres obres que no tenen res a veure amb Mussorgsky, que són la cançó de Solveig, que la titulen ells The Sage, que me pareix que és la primera de la cara, la darrera de la cara A, The Sage, que ara, quan teníem els discos d'on play, ara avui. Després també hi ha una cosa sobre els trencanous de Tchaikovsky i una cosa que no se basa en cap tema clàssic. Per tant, aquest disc molt recomanable d'Emerson, Lake and Palmer, Quadres per a una exposició, conté una versió bastant lliure, perquè ja fan només idea de la melodia, no diguem-ne, copiada literalment, sinó que ja fan idea de la melodia i ells després en fan una recreació. Per tant, sentim primer una versió correcta, cantada, crec que és per la mezzosoprano Barbara Bonney, de la cançó de Solveig d'Edward Grieg amb orquestra, i després la fondrem en la versió d'Emerson, Lake and Palmer, aquest trio, que varen morir, curiós, perquè dos, en Lake i en Palmer, varen morir en qüestió de mesos de diferència de càncer tots dos, fa ja bastant d'anys. Varen morir, però amb molt poca diferència tots dos. Ja no existia el grup, però és un grup mític dels anys 80 i 70 del segle passat.
Escoltam ara aquesta sintonia, perquè és la sintonia que ens du la secció dedicada a l'ensenyament, a l'educació, a l'infància d'Anna Maria Antic. Bon vespre, Maria.
Bon vespre.
Bon vespre. Que... Perdona, abans de res, és que li han donat la veu a en Pere, i en Pere, d'una tirada, ja mos ha fet la primera secció, però jo volia... que això passa a vegades, passa. Perquè, a més, estan així...
Tu no havies dit que volia saludar a tothom?
Jo m'ha aparegut, però també ho hem de dir, que després jo també m'he perdut una mica. Estan ara aquí encara cadascú, que a seves un poc, d'aquella manera. Però sí que volia aprofitar, ja que hem escoltat aquestes músiques, demanar-vos, més que demanar-vos de què anirà la secció, que els nostres oients ja saben que un xerrarà d'ensenyança, un altre xerrarà de ciència i un altre de lo que vulgui, considerau que ara, clar, solem fer dues versions que en Pere sol fer, música clàssica, i llavors ha dit, no sé si has dit pop o rock alternatiu.
Sí, era un rock, com un rock sinfònic. Un rock,
un rock sinfònic, no? Jo m'anava a demanar, ara que és, perquè tots tenim una edat, no? Dius Emerson, Lake, Palmer, o dius Pink Floyd, o dius coses així, què trobau? Maria, Joan Roca, Bialvic, què trobau? Que són clàssics, ja? Podríem dir que és música clàssica? O què és això?
Maria, digues tu.
No, jo avui en dia ja són jazz com a música clàssica. Eh? I jo, Emerson, Lake and Palmer, m'agrada molt. He de dir que tinc una especial predilecció. Estic encantada que en Pere hagi fet aquesta tria avui, perquè la veritat és que és un grup que...
Jo també.
Va fer molt pocs àlbums i varen estar no massa temps. Crec que hi va haver qualsevol moment que se volen tornar a juntar, però no, la cosa no, crec que no va funcionar massa bé.
Jo tenia un preferit...
Ja són clàssics, tot això.
Sí, jo tenia un preferit que era... Quin era? Eye in the Sky, no? No sé si era el títol també del disc. Mm. I eren grups molt especials, no?
Eye in the Sky, sí. És Alan Parsons.
Sí. Ai, perdona, m'he equivocat, he dit ahir. No sé què volia dir, però no era això, no. Emerson, Lake.
Jo, en canvi, però... dir que això del classicisme no és només per l'antiguitat o per el buquet de la música, perquè jo avui sí que tenia dues opcions. Però ara m'he decantat. Ja sé quina música vos proposaré per acabar la secció meva. I vos, ja vos dic que és dels mateixos anys que Emerson, Lake and Palmer, més menys, sí. I podrien considerar-la també un clàssic, però, vaja, crec que puc provocar un cisma. Ja veureu,
un cisma entre nosaltres, un cisma entre joients, un cisma
terratrèmol.
Però entre nosaltres, o en general?
No és un seguisme.
Joan, mentre
no... Un treball que pot provocar el final del món tal com el coneixem.
Oh.
Joan, a mi ara això me fa pensar si mos posaràs qualque cosa de la Terremoto.
No és massa millor.
No, clar, és que parlau d'un sisme amb S, i clar, en el principi jo me pensava que era un sisme en C, en C, no, perquè mos havíem de dividir tots.
Sisme de sísmic?
Igual mos posa un coral luterà, que també va fer un sisme.
Per exemple.
No. És música coral, perquè són tres.
Tu què trobes d'Emerson, Lake and Palmer?
Bé, vull dir, ja recorda... No... Recordo un tema molt renouer que m'agradava molt, però no sé què se diu. Ho averiguaré i vos apenjaré per Twitter o per el grup de WhatsApp que tenim en el programa.
Molt bé. Després d'aquesta introducció, o volies dir alguna cosa més? Sí?
No.
És que avui vos percep com amb un cert retard, eh? Vos ho dic, perquè igual ficarem poc sa pota, però és que, no sé, hi ha dies que això va com va. Maria, la teva secció, vinga, va. De què ens parles avui?
Molt bé, idò, una mica de com duen la desescalada a diversos països en el món educatiu. No? Uh-huh. Ja sabeu que, clar, se parla molt de la desescalada, de que aquesta setmana passada se va tornar presencialment a les aules d'una manera esporàdica, puntual, amb diversos, només en grup concrets, però se va poder tornar a les aules. I clar, tot està relacionat en el tema de conciliació familiar. No? Hi ha països que han optat per mesures més dràstiques, hi ha països que han mirat més tal vegada per la conciliació familiar. Anem a veure la senyora Merkel, no? La senyora Merkel, que va tancar les escoles, ha optat perquè els alumnes tornin un dia a la setmana a les escoles.
Dia per setmana. Bé, és una forma.
Un dia per setmana. Grup petits, una cosa prescuda del que proposa aquí la conselleria, grup petits... I no poden fer esplais, que és un tema
Això és molt dur, eh? No poder fer esplai.
No, no, no. A escola i no poder tenir esplai ni... No se poden fer classes on se treballa en grup. Això m'ha fet pensar, tornarem sí. En el tema clàssic de la classe magistral, perquè tot el que són els grups cooperatius i tot el que eren aquestes noves innovacions i metodològiques, resulta que ara no se podran dur terme, perquè, clar, això de fer feina en grup i proximitat no... Per ell que no anirà. La senyora Mèria ho té prohibit, eh? No se pot treballar, no se pot treballar en grup. No duu mascareta, eh? No duu mascareta a Alemanya.
Sí, digues. Maria, no, que ara pensava que dius, això ha començat així a Alemanya, però aquí també se parlava de que el curs vinent, per setembre, que també hi hauria certes regulacions, tipus, per exemple, pupitres, no? Que els pupitres estarien individualitzats, que no se podrien juntar, exacte, que no podria haver treball cooperatiu, clar, això. Pot trastocar molt també les programacions, tot el que...
Les programacions, sobretot les metodologies, no? Tot allò que se
tot
va...
Lo que tot el que s'ha avançat.
Sí, i que era... Ara, tot això, sí. Quan tu tornarem a lo clàssic de la classe magistral i el treball superindividual i cadascú en el seu pupitre i en el seu radar, molt possiblement. No? Alemanya, el que s'ha vist és que ja s'ha començat a fer una elaboració de resultats i el que han vist és que la bretxa entre els alumnes que, diguem, d'una classe social més o manco benestant i els alumnes més vulnerables, hi ha hagut més distància. És a dir, aquests alumnes més vulnerables, que tenen manco mitjans, que tenen més pobresa, s'han endarrerit més i els alumnes que tenen més mitjans han pogut avançar més. No només parlo de recursos digitals, no? Sinó també de famílies, el que hem parlat altres vegades aquí, de famílies que puguin ajudar o no puguin ajudar a fer tasques a casa seva. A França, classe voluntària. No? I a França el que han optat és perquè comencin els més petits, clar, el que diu en Joan Raca, no? De l'escola no ha de ser un pàrquing, clar, els més petits, els pares no saben on deixen-los, i en canvi els més grans seran els darrers i tal vegada no s'incorporaran a les classes, no?
També, perdona, Maria.
Sí,
perdona, Maria, que supos que també té que veure amb allò que has comentat abans de la conciliació, no? Laboral, familiar. Probablement aquests infants més petits de 5-6 anys, si no tenien escola, havien de quedar amb els seus avis, amb els seus padrins, no? Sí. I la qual, per ventura, aquell adolescent de 15-14 anys el pot deixar a casa i, en canvi, en aquest menut...
No paren quedar sols, no?
I, clar, havien de quedar amb els seus avis. També és un tema que aquí també influirà, no?, el que havies dit.
I tant. Aquí a França s'ha plantejat el tema de classes digitals en paral·lel a classes presencials. Una mica jo diria que el que s'està plantejant ara actualment aquí a les illes, encara que sigui més a cursos concret, i el que s'està parlant de si començarem el mes de setembre d'aquesta manera, no? Que haurem de combinar les dues coses. Ja veurem. També a França el que veuen és que els alumnes que tenen manco mitjans se van atreçant més i, en canvi, els altres poden avançar. A Itàlia ja ho sabem, han agafat per la via directa, l'aprovat general i fora classes, no? I fora classes presencial, me refereixo. Han anat per la via directa. En el Regne Unit volen tornar, bé, a 1 de juny, tornar a les aules. Hi ha bastantes reticències, Ja sabeu que en Boris Johnson també va començar amb una cosa i després va canviar totalment a una altra, no? Hi ha una part de pares que diuen que sí que han de tornar a les aules, una altra part que diuen que no. La cosa no està gent clara, a veure més de què han de fer. Però torna també a estar en el mateix. Què fan amb aquests alumnes més vulnerables i, sobretot, Boris Johnson el que vol és que els pares tornin a la feina i l'economia se posi en marxa. Als Estats Units també ha optat per fer classes a distància, eliminar les classes presencials i mantenir-ho així fins al curs que ve i ja veurem què passa. A Rússia ja han acabat el curs, eh? I a 15 van acabar el curs, ja han donat la nota de final de curs i ja ens tornem a veure en el setembre per començar. Digue'l, Joan.
Sí, ara tu deies una cosa, Maria, que me fa pensar. Clar, ara han trobat el sentit de les paraules d'en Jovellanos. Quan en Jovellanos deia que l'ensenyament, l'educació, era el motor de l'economia, volia dir això. Volia dir això. Que, clar, duen a l'escola permet que l'economia rulli. Clar, clar.
Molt bé, Joan, molt bé.
Feia anys que pensava, no sabia mai en Jovellanos què volia dir. Perquè, ara ho hem vist.
Sí.
Que diuen aquell
test. Està confinat també.
No,
no, no, no, no, no, no, no, no, no,
sí, però se va cansar de manar, ja no és.
A Rússia encara van fet una mica més complicat. Han fet horaris individuals. Sí, cada alumne sí que té una estona d'esplai, parlàvem d'això de si poden tenir o no esplais i el complicat que podria ser. Mira, a Rússia, una estona d'esplai individual. No me puc imaginar un pati d'una escola amb un alumne tot sol, una estoneta i després una altra. Aquests russos també, no sé. Pobrets, no?
Per torn, idò. Van passant, van ocupant...
Van passant per torns, però individualment. Devem pegar dues voltes, dues corregudes dins el pati i au, per amunt, i una altra, i devem fer així, no? És curiós.
Se deuen sentir el rei d'espati per un moment.
Sí, sí, ho deuen tenir. Perquè, clar, sí que està clar que a tots aquests països tot el que fa referència a educació física, tot això, no, res, no? Quan estic parlant de classes tan presencials, sempre estic parlant de, bàsicament, les assignatures que nosaltres deim instrumental, no? Les llengües, les matemàtiques... I totes aquelles classes que impliquin més coses grupals o l'educació física estan eliminades. No? És a dir, que de Rússia el que fan l'educació física se converteix, supos que en dues voltes en el pati. Dic dues voltes en el pati, tampoc ho sé, però... I el curiós és Suècia. Suècia no ha deixat de fer classes. Suècia... ha mantingut les classes obertes.
Uh-huh.
I l'únic que ha llevat són les classes universitàries i els darrers cursos de secundària. Uh-huh. És a dir, evidentment, el que tu comentaves abans, Tomeu, com més grans són els alumnes, més independents, més autònoms, els poden deixar a casa sols, però ells no han tancat les escoles.
Tornem en el tema econòmic. Pot, sí. Facilita que els pares puguin, mares i pares, puguin incorporar-se en el món laboral.
Jo crec que serà un país a fer un seguiment de veure realment què és el que ha passat. Tant en la qüestió de la malaltia, vull dir, un país que decideix no tancar les classes, que sí, que evidentment les classes estan amb unes mesures higièniques molt importants i tot. Això, veurem com ha evolucionat la malaltia i per altra part, veure també la part econòmica i la part d'avaluació de l'alumnat. No? Aquest alumnat, en comparació a altres països que, diguem, han perdut classes presencials. Aquests informes PISA i aquests informes, a veure si d'aquí 2 anys, si això passarà a factura. En aquests informes PISA...
Clar, però de totes formes, ara, per el que deies, de, també de la manera d'entendre el que és educació i el que és ensenyament, no? Probablement, si feim això i els alumnes tornen en els centres per estar en pupitres individuals i per només que hi vagin 5 o 10 o no sé, precisament és la part menys interessant, diguem, de lo que és ara mateix l'escola. Vull dir que dins el que és el món de l'ensenyament, el que més interessa ara, el que ens ha potenciat els darrers anys, és fer feina en grup, fer visites, fer excursió en visites dinamitzades, tot allò que no se podrà fer. Vull dir que si només podem fer allò que és estar un pupitre, evidentment, si hi hagués mitjans adequats per a totes les famílies, seria molt millor quedar-se a casa seva, si només se pot fer això. Precisament el que lleven de l'escola és el que quan sempre deim, quan comparam amb els americans que fan aquell ensenyament a casa, no? I dius, si precisament el que té de bo l'educació no és l'ensenyament a casa, ja sabem, se podria estudiar a casa. Precisament el que té a primària, secundària i fins i tot a batxillerat és conviure amb altra gent i fer coses amb equip i fer coses en grup. I és curiós, no?, que pareix com si es torna enrere de dir no, ara el que ens interessa és que entenguin bé la classe de matemàtiques o la classe de llengua.
Jo, si recordeu, haver dit més de 2 vegades que una de les grans coses que té l'escola, per del meu punt de vista, és aquest fet de la socialització dels infants en sos iguals, no?, que evidentment la part acadèmica és molt important, però que el fet de que permeti espai de socialització amb iguals, això també és molt important. Clar, el moment en què tot queda reduït a un pupitre i una cadira i...
Per això te quedes a casa. Sí. Ja dic, si tothom tingués igualtat de condicions, sí, d'accés a videoclasses i tal, per això te quedes a casa. Digues, Joan.
Jo estic convençut que si això va a menys i el virus se calma i s'estiu un poquet i entrem a la fase 4, 5, 6, 7, 8, 9, que si el mes de setembre, el mes d'agost i juliol han estat bons i favorables, estic convençudíssim que setembre començarem com un curs normal i ja ho veurem. Perquè normalment no tenen ni idea. És impossible, és físicament impossible trobar una solució en aquest parany de que són fames comptades. Vaja, no hi haurà professors, no hi haurà ràtios, no hi haurà espais com per fer grups de 15 persones i no trobaran una solució en aquest problema. Per tant, si l'estiu va bé en termes sanitaris, jo estic segur que començarem en 40 dins d'una aula i ja ho veurem.
Sí, ja sí, també no, comença. En el mínim que se pugui, se començarà així. Acab amb un altre comentari arrel de tota aquesta digitalització, no?, de ses aules, no?, i de fer feina. Pentura, i hem parlat de ses famílies vulnerables, però jo crec que els mateixos joves, els mateixos alumnes, molt enganxats a xarxes socials, de mòbil i tal, però coses simples, molt simples, d'enviar correus, de coses de competencials, zero. Crec que Pentura, la primera quinzena de setembre, Joan, Pentura el que s'hauria de fer dins les escoles és ensenyar als alumnes el maneig bàsic d'eines digitals bàsiques, no? Perquè molt d'Instagram i molt de tot això. De tot això és TikTok i tot. Però lo bàsic...
Estic d'acord, Maria.
No saben ni com enviar un currículum vitae per digitalment.
I ni fer un Excel. No saben ni fer un Excel.
No, tampoc. Tampoc.
Així farem allò d'aprendre junts. Serà fantàstic.
Sí.
Això ho comentava en Biel l'altra setmana, me pareix, no? En Biel Vic, no? Sí, que estan parlant, perdona, d'ensenyaments primari, secundari, però tu diries que universitari també necessita...
Succeeix exactament igual. No me'n recordo si va ser un comentari micròfon obert, si va ser un comentari micròfon tancat, però les competències digitals d'aquesta generació, millennial, centennial, que tantes vegades ens diuen que són natius digitals, això és una grandíssima fake news, però amb lletres quilomètriques, perquè és rotundament fals. És a dir, les competències digitals, llevat de això que deia ara Anna Maria, qualque xarxa social i qualque aplicació en concreta, no t'ho vull dir que siguin nul·les, però són molt pròximes a nul·les.
Però ells se pensen que són digitalment sí, doctorats.
Correcte, sí. I és sí, però fals,
convendria que amb això se posessin les piles, home, es posessin totes les piles, no, no vull dir... Pentura no són els únics culpables.
No, és que siguin culpables, simplement que és estrany, no?, que pensam si per una banda pensam que són això un crac i que en saben de tot i que llavors mai doncs, no en saben tant, no? Per això.
Molt bé, idò.
Sí, molt bé, Maria, idò, gràcies, i estem, com sempre, seguirem aquesta panoràmica que ens has fet, suposo que tindrà un seguiment, perquè haurem de veure...
Evidentment, en setembre en tornarem a parlar, com a mínim en el setembre.
Sí, com a mínim. Molt bé, idò, ara fem una petita pausa i tornem tot.
Aigua dolça per a gent salada, a la vostra oficina o a casa. Tres Globs és un projecte d'emprenedoria social de Tres Salut Mental, aigua de qualitat, local i que afavoreix la inserció laboral de persones amb malaltia mental. Trobareu més informació a www.aiguatresglobs.org. També podeu telefonar al 971-0901-94.
La nova normalitat és trobar noves formes de treballar, d'estar connectat amb els teus. La nova normalitat són molts gigas per repensar-ho tot de nou. Ara en parlem 52 gigas al teu mòbil per només 24,95. Entra a parlem.com o truca al 1713 i contracta-la.
Cada dia, de les 8 a les 11 del matí, escolta el Bon Dia amb Antoni Rotget.
No desconnectis, clica m'agrada al nostre Facebook i segueix-nos a Twitter, on a Mediterrània sempre activa a les xarxes socials.
Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània.
Bé, benvinguts en aquesta segona part del Crepuscle en 100 estels. Ens trobàvem en aquest crepuscle des de casa, a casa nostra, i en Biel Vic ens ha de dur ara notícies de la ciència. E pur si mueve, aquesta secció que dedicàvem a novetats, notícies... Digues, Biel, quines notícies tens per avui?
A veure, jo he de començar fent referència a un dels personatges que, ja sabeu vosaltres, més admir darrerament. És el guitarrista del grup Queen, que com sabeu, ell és llicenciat en físiques
sí.
I doctor en físiques. I que dilluns de la setmana passada, dia 25 a dia 26... va fer públic que havia patit un infart.
Sí.
Ell s'havia hospitalitzat inicialment per lo que semblava ser... O ell se pensava que seria un problema de lumbar o de ciàtica o qualque cosa d'aquestes, i no se sap si simultàniament o en realitat ja varen ser els símptomes d'un infart. Se li va fer una angioplàstia i d'una forma molt seriosa li varen recomanar que se fes cirurgia i se fes un triple bypass. Ell no ho va fer. Ell mateix ha comentat que se va negar a fer-ho i que l'alternativa que li donaven, que òbviament és més senzilla, és la col·locació del que se'n diuen estents. Estents, diguéssim, és un petit artilugi que se col·loca dins l'artèria afectada, diguéssim, i mecànicament, perquè són una espècie de molles, la com eixamplen, en la qual cosa deixa passar millor el flux sanguini, no? Ell va dir que va optar per aquesta opció, perquè era la més senzilla, perquè l'altra, òbviament, és una cirurgia que ha obert, hem de tenir present que ell ja té, si no estic equivocat, per mi que són 72 anys, i va decidir intentar provar aquesta solució com a, diguéssim, inicialment la més senzilla. He de dir que a vegades els estents no funcionen. És a dir, a vegades, diguéssim, la seva tasca no és suficient. Tot depèn de la pròpia afectació de l'artèria en qüestió. Vull dir, tenc en concret una familiar, una senyora de la meva família, que en duia també un parell i finalment li van veure que va fent la cirurgia. Vull dir, ja està fantàstica i segueix circulant i ja té 90 anys. Vull dir que, però... Volia dir-ho perquè quasi aquesta darrera setmana han perdut, per una banda, un altre dels membres de Queen i per una altra un físic, un astrònom, del qual qualque vegada aquí n'hem parlat.
Crec que has dit el nom, estan xerrant de Brian May.
Sí, senyor.
Que no recordo si has començat dient guitarrista de Queen,
sí,
va?
I que
l'has duit aquí de vegades per parlar d'aquesta faceta seva científica, física.
Sí, senyor. Ben
curiós. Sí.
El vull tenir molt present i desitjar que per molt d'anys quedi
llarga vida. Llarga vida, Brian. Què més?
Jo vull dir una cosa, respecte a això. Jo tinc unes amigues que viuen a Veïnat d'en Brian May.
Oh!
I una d'elles...
Sí.
I una d'elles, que té 90 i pico d'anys, també està hospitalitzada. No sé si en el mateix hospital que en Brian May, això ja no ho sé.
I aquestes veïnades, perdona, Pere, si indiscreció, però aquestes veïnades, com arriben a ser conegudes o amigues teves? Com és això?
Mira, la meva dona fa feina amb una lota que és viuda d'un anglès que era actor de teatre. I aquestes dues, una d'elles és metgessa, que té 94 anys, sí. I l'altra és actriu, que en té 85. I l'amistat ve a través d'aquesta amiga, que el seu home era anglès i li fa feina a la mateixa companyia que aquesta, una de que són dues germanes, sí. Padrines totes dues, que viuen a la vora, just a la veïnat de la casa d'en Brian May. Que en Brian May per lidera un grup d'una associació que nosaltres aquí som d'Espanyolet, ell lidera contra la invasió russa que compra cases i sense aquest tipus de mirament els canvia i fa piscines i fa coses com fan aquí enormes nostres. Per tant, són veïnades, amigues d'en Brian May. I això és la cosa. Una d'elles té 90 i pico d'anys. Aquesta, que és actriu, va sortir per Nadal passat una propaganda anglesa, un anunci d'aquests de Nadal, sí. De no sé si era d'un formatge anglès o no sé què, una cosa, sortia com a actriu contratada una senyora de 85 anys, que era aquesta amiga d'en Brian May, veïnada d'en Brian May.
És que el món és ben petit. Mira, ves per on, eh?
Sí, anava a dir m'interessa contactar amb ells, però bé.
Per fer una visita
en Brian May, més que res.
No, però et diré una cosa. Si hagués estat en condicions normals, que cada any ve per juny, una d'elles, la més jove. La més jove de 87 anys, eh? Ve cada any. La de 95 ja no ve. Però ve cada any. Clar, fa falta que nostre. I jo és la pàtica seva, i vàrem anar a veure si en Brian May ja era, perquè hi ha hagut molta festa a fer i justament no hi va ser. No hi va ser aquest dia.
Eh? Biel, crec que ja tenim el contacte per fer una entrevista. Maria Moreno se posa a les piles i aquí hem de fer una entrevista amb Brian May, està claríssim. Aquí contacte de veïnada. O sigui, això ja mos hem acostat molt. Està bé, està bé.
Sí, sí, li hem d'enviar... Volem una entrevista. Anava a dir, és una prova de la famosa teoria dels 6 graus, no? Vull dir que el sí. nivell de persones arribes a contactar amb qualsevol persona, no?
Ben curiós.
I mai a gotes de 6 graus. Persones com amb un cert grau de sociabilitat, és molt difícil que arribin en els 6 graus. En 3, que arribi bé, ja podríem arribar-hi, no? En 4, màxim.
Biel, idò, ja està. Tu tens aquest contacte amb en Pere, amb aquesta senyora, la senyora
amb Brian May,
amb Freddy.
Sí.
Amb Salsín, no? Però vull dir... Eh? Sí. Vull dir que és qüestió d'això de graus. De graus.
Els morts ho compten. No.
Bé, però que està viu, vull dir, van coincidir a Queen, no?
Sí.
Però saludar amb Brian May... Però saludar en Brian May seria per un cristià sèrrim per besar Sant Pere, per exemple. No?
Sant Pere.
Vull dir, Sant Pere va conviure amb el bon Jesús i el va tocar, i en Brian May va tocar en Freddie Mercury, segurament.
Exacte. Bé, segur, suposant. Molt bé. Hi ha més coses?
Més coses. A veure, una petita indignant que m'ha succeït avui de matí a nivell tecnològic, va? Fa 2 minuts xerràvem una avaria de les quasi nul·les competències digitals de la gent jove d'avui en dia. Val? Jo vull parlar de les quasi nul·les competències digitals de l'administració pública. Avui de matí intentava jo sol·licitar el software que proporciona la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, que dona la possibilitat de tenir un software per fer firmes digitals de documents públics. Val? Molt bé, ho he intentat i no hi havia manera. Fins que m'he decidit entrar a la secció d'ajuda, de resolució de problemes i totes aquestes històries, i m'he trobat, aferrar-vos fort, que resulta que aquest software de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre que te permet fer firmes digitals... Només funciona amb Internet Explorer, que ja fa d'haver 5 anys que no existeix, aquest navegador d'internet, per una banda. I per una altra banda, amb Firefox, fins a la versió 68 o 69. Més enllà ja no. I crec que anem per la 76 o la 78 o una cosa d'aquestes. En la qual cosa, actualment... El software de firma digital de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, etc., pràcticament no funciona en cap dels navegadors moderns.
Clar, perquè Microsoft té aquell altre, no? Té Edge.
Exacte. Aquestes és que manegen des de fa uns quants anys, ja, vull dir.
I molt d'usuaris d'on utilitzar Chrome, no?
Exacte.
I com tu dius, el Firefox estaria bé, però que sigui actualitzat a l'actual, clar, que no sigui
Te diré més, Biel. Jo fa un mes, el 24 d'abril, vaig haver d'enviar un document a la Seguretat Social, i com que no els vaig poder fer presencials perquè no existia la possibilitat, me van donar una adreça d'internet i que els enviés a través d'aquesta adreça. Eren uns documents que hi havia. El meu DNI, el DNI de la meva dona i el llibre de família. Vaig haver de fer 3 envios, perquè, segons ells, pesava massa. La fotografia del meu carnet, la de la meva dona, i la fotografia del primer llibre, de la primera pàgina del llibre de família, no, era massa pesant per poder enviar això d'una sola tirada a l'administració de la Seguretat Social. Per tant, és un desastre amb això.
És terrible. Eh? Jo record quan, per fer la declaració de la renda, te donaven el programa aquell, el Padre, que te'l donaven amb un disquet d'aquells petits. I havies d'anar amb allò i anaves en el teu ordinador i, en fi, que hi ha coses que pareix que encara són com a antidiluvianes, no? Que són... I en el final no ho has pogut aclarir, no...
No, no, és a dir, que no, sé que no ho podré fer menjar.
Però, Biel, aquest problema que tu has tingut el deuen tenir milers d'usuaris, milions d'usuaris, no?
Sí, sí, però...
Què vols posar...
que vull dir?
No, no... no, però és per posar una denúncia, perquè si a alguns llocs, per algunes coses, ara mateix això que contava en Pere, l'administració t'exigeix temes digitals determinats, perquè això potser en qualque moment t'ho demanaran, t'ho han de facilitar. Digues, Joan.
Ara ja sabem per què no se tramiten bé els ERTEs.
Clar, ara se sap. Se sap.
Sí, ves això.
En fi. Me consta que hi ha funcionaris que treballen molt amb aquest tema dels ERTEs, eh? Ja t'ho dic. Però, no sé, supos que n'hi dobe un calaix d'aquests digital que estan perduts per allà.
Per allà.
Molt bé. Més coses, Biel?
En vols més o donant ja pas?
En necessito una, però llavors passam en Joan Ros.
En necessites una molt breu. Mira, s'ha constatat el desplaçament del nord magnètic de la Terra.
Sí?
S'ha concretat, sí. És a dir, des de fa un temps se sap que el nord magnètic no està en un lloc fixo. De fet, la primera vegada que se va detectar que el nord magnètic de la Terra tenia un cert moviment va ser ja en el segle XIX, avançats a 1800 i busques, aproximadament. Després, entre fins l'any 1990, les diferents mesures varen constatar que el moviment que hi havia era relativament petit, però... A partir de l'any 1990 fins l'any 2005 va tenir una acceleració d'aquest moviment que feia que cada any se desplaçés entre 50 i 60 quilòmetres des del nord del Canadà cap a la zona de Sibèria. Mm-hmm. I des d'aleshores fins avui ha mantingut aquesta ràpida velocitat de moviment. Això que està fent? Això està fent o està generant que molts dels instruments que encara utilitzen el nord magnètic per dur a terme orientacions, com puguin ser, per exemple, els nostres mòbils, determinats GPS, que òbviament ja saben que funcionen per satèl·lit, etc., però encara s'utilitza com a referent el nord magnètic, comencin a tenir problemes, sobretot perquè ens necessiten recalibracions pràcticament durant cada any. Òbviament, això interessa des d'un punt de vista pràctic, però també a altres tipus de científics a veure què és el que està passant a l'interior de la Terra perquè estigui havent-hi aquestes fluctuacions magnètiques dels nostres pols.
Això hauria de ser
preocupant.
Hauria de ser derivat del moviment d'aquest coma de baldufa que té la rotació de la Terra o no té res a veure?
No ho sé. És a dir, ells el que tenen més a manco clar és que, per lo vist, una de les causes d'aquesta acceleració és que dins el que són les capes internes de la Terra, on ja no hi ha roca sòlida, sinó que el que hi ha són fluids i fluids magnètics, existien els dos, existia el que hi havia la zona del Canadà i el que hi havia la zona de Sibèria, i per lo vist el de la zona del Canadà s'està afeblint i el de la zona de Sibèria s'està com enfortint. No? I aleshores, diguéssim, el pol principal s'està desplaçant de cada vegada més cap a la zona de Sibèria. Digues, Joan.
Pregunta d'ignorant total i absolut. Com a hipòtesi de treball, és possible que se produís una inversió dels pols de la Terra?
Sí.
Què passaria?
Hi ha aquesta
teorització... Que...
Perdona?
Sortirien tots bastant manejats d'aquest esdeveniment, supos?
No necessàriament.
No?
Una cosa és el pol magnètic. Tu, però què tu dius? El canvi de pol magnètic o dius s'inversió total dels eixos de rotació? Que això és necessari.
Sí.
És un diferent.
Què passaria? Que rotaries en revés? Passaries girats en revés?
Uf, no ho sé, hauríem de parlar amb qualcú expert en gravitació, a veure què és el que...
Això de girar en revés, jo només ho he vist a Superman. No sé si era la primera o la segona. Ja vos ho dic. Si vols, però... Crec recordar, me sona de Superman.
Tomeu, saps el més curiós d'aquesta volta d'en Superman? Que aconseguia fer anar enrere el temps.
Sí, per això ho dic, per això me'n record.
Era una bestialitat.
era una passada, deia, ara tornaré enrere, i tornava enrere, no era mala idea. Bé, crec que hem d'anar teant aquesta secció que ja està derivant, està degenerant, i t'ho donar un poquet de criteri, ara, arribant a la secció de Joan Roc. Bé, després d'aquesta sintonia arriba, ja ho sabeu, en Joan Roca dient-nos el sentit de la vida. Digues.
Sí, i la, jo volia... Clar, s'ha dit moltes vegades que a conseqüència d'aquest stop que ha fet la nostra vida en 2020, a conseqüència del Covid, dels orgues, un dels grans perjudicats ha estat Beethoven i la seva, bueno, truncada celebració de Sant Beethoven, des, 250 anys del seu naixement, que sempre tindrem moment, si és precís, per fer-ho l'any que ve. Això no serà problema. Però, bueno, jo voldria recordar també que hi ha altres víctimes, en aquest sentit, altres efemèrides importants, que s'han vist, bueno, poc superades per les circumstàncies. I és tot el que té a veure amb el cicle de la finalització de la Segona Guerra Mundial, que enguany, 2020, en fa 75 anys. Del final de la Segona Guerra Mundial. I clar, hi ha diferents finals o diferents efemèrides vinculades en aquests finals, que en realitat són dos grans finals. Perquè, clar, si a vegades tenim problemes per saber quan va començar la Segona Guerra Mundial, també hem de recordar que va acabar com a mínim a dos moments i dos escenaris distints. Hem de recordar en aquest sentit que ja vàrem poder celebrar, i aquí sí se diria celebrar, clarament, la mort de Hitler, l'any 45, el 30 d'abril del 45. Bueno, ara no fa massa, se va també fer una celebració relativa a la rendició d'Alemanya, el final de la guerra a Europa, que va quedar un poc dilluïda, perquè si ja estàvem, va ser el moment en què estàvem clarament enclaustrats, a principis de maig. Però llavors també hem de recordar que la guerra va continuar en el front d'específic, i que va ser en les bombes, famoses bombes atòmiques d'Hiroshima i Nagasaki, quan se va posar punt i final, pot dir després, en la rendició incondicional del Japó i la signatura de l'armistici el dia 2 de setembre. Per tant, la Segona Guerra Mundial, en aquest sentit, si consideren que va començar, que no és així, el dia 1 de setembre del 39, amb la invasió de Polònia, va durar 6 anys i un dia. I dic que no és així perquè la Guerra Mundial segurament va començar, i podríem parlar de la Guerra Civil Espanyola, en la invasió de Japó sobre la Xina o sobre Manxúria. Bueno, la qüestió és que jo volia parlar-vos d'una sèrie de pel·lícules que fan referència a aquesta relació difícil entre nord-americans i japonesos. Ja sabeu que nord-americans van entrar en guerra tard, de fet, molts insistien perquè entrassen a defensar les democràcies que estaven en perill, i tant que estaven en perill, però que dins dels Estats Units hi havia reticències en aquest sentit, moltes reticències. Dins dels Estats Units hi havia fins i tot simpatitzants del nazisme, tot i que a partir de setembre del 39 ja no, però mesos abans d'això tots tenim en ment aquelles imatges terribles del Madison Square Garden el febrer del 39 amb 15.000 nazis dins del Madison fent un míting, com si fos un míting de Vista Alegre, que és igual. Sí. Una cosa que...
I el Charles Lindbergh també per allà. I
efectivament, i la famosa novel·la de Philip Roth que especula sobre què hagués passat, ja ho hem dit moltes vegades. Bé, doncs, el bombardeig de Pearl Harbor, el 7 de desembre del 41, fa que els Estats Units entren en guerra. I clar, a partir d'aquí els Estats Units s'involucren en la guerra contra els japonesos i contra els seus aliats, els alemanys, a Europa. I hi ha algunes pel·lículetes que jo, ara aquests dies que estem encara semiconfinats, tenim temps per veure, segurament a cap plataforma, però sí a DVDs, no? I segurament alguna plataforma tipus Filmin pot ser que serien. Jo voldria parlar d'algunes. Per exemple, n'hi ha una que m'ha semblat una pel·lícula molt simpàtica, que és Destinació Tòquio. Una pel·lícula submarins, una pel·lícula que és la primera pel·lícula d'un director que no és un gran director de cinema, però és d'aquests artesans que estan menys valorats del que mereixerien. Estic parlant de Delmer Daves. Mm. No? Delmer Daves va fer L'arbre del penjat, per exemple. Eh? O va fer El tren de les 3 i 10. I són pel·lícules clàssiques, però són més tardanes, són dels 50 finals. El 43 va debutar amb aquest Destinació Tòquio. I atenció, amb en Gary Grant. En Gary Grant, que en aquesta pel·lícula demostra que era alguna cosa més que un somriure i un clotet. Era un bon actor. Aquesta pel·lícula, de fet, és una pel·lícula que comença que aparentment és una comèdia, però llavors deriva cap a un drama. I juga molt bé amb aquests diferents registres. I el propi Gary Grant també. En el començament no té un posat còmic, perquè aquest tema no ho és, però sí que no pot evitar constantment fer un somriure, així com sabia fer ell. Fins i tot, recordeu Notorious, que és un drama, aquella gran pel·lícula de Hitchcock, Encadenats, gran pel·lícula, possiblement de les dues o tres millors pel·lícules d'Alfred Hitchcock, és un drama, i ell constantment fa un mig somriure, perquè és que li surt de l'ànima. I doncs comença aquesta pel·lícula, quan s'embarquen per fer una missió quasi suïcida, té un posat en rialler. Però després va matitzant i té un posat més lacònic. La missió és, ja vol dir, quasi suïcida. I està basada en fer reals, tot i que aquest episodi no se va donar. És el primer bombardeig del Japó per part dels nord-americans. La missió que té aquest submarí, que és comandat per Gary Grant, és anar fins a Badia de Tòquio i allà prendre unes medicions que serviran perquè el portaavions Hornet pugui, des de les proximitats del Japó, enviar B-25s a bombardejar Tòquio. Això va passar. De fet, és l'operació Doolittle, famosa, que va dur a terme el mes d'abril del 43, que va suposar el primer, del 42, de 8 d'abril del 42, que va ser el primer bombardeig important sobre el Japó per part dels nord-americans, perquè tenia ser una revenja de Pearl Harbor. Tanmateix, els bombardeigs ho vendran més tard, com sabeu, a partir del 43, 44, 45, i les bombes atòmiques, que ja són un episodi de la Guerra Freda. Està clar que els nord-americans volien no que s'arrendés el Japó, sinó esclafar-lo, perquè ja pensaven en clau a Guerra Freda. Ells havien de menester el Japó com a portaavions per poder dur a terme un enfrontament amb els soviètics. De fet, així va ser a la Guerra de Corea.
I Joan, ja per aquí... Joan, sí, perdona, que has dit que volia xerrar d'unes quantes pel·lícules.
Sí, però només serà aquesta.
Però t'anava a dir que ja veig que anàvem acabant. A lo millor estaria bé que m'ho reservassis algunes pel·lícules per un altre dia. D'aquestes, del mateix tema.
Sí, el proper dia podem parlar de més. I ja que hi som, ja que dic que la música d'avui era un poc estrambòtica, una música que se vincula amb una altra pel·lícula que podríem esmentar fent referència a aquest cinema de japonesos i nord-americans, és d'un grup espanyol dels anys 80 que té un nom que té molt a veure amb una pel·lícula que podria formar part del cicle. Estic parlant de Objectiu Birmania. Objetivo Birmania. Espero que me perdoneu.
Muy bien traído. Ja que parlant d'Àsia, Segona Guerra Mundial, Objectiu Birmania. Alguna cançó així en concret? Quina cançó és la que mos triaràs?
Bueno, n'hi ha diverses. Podria ser Los amigos de mis amigas son mis amigos.
Un clàssic. Avui que parlàvem de clàssics, un clàssic.
Per exemple, aquesta mateixa. Los amigos de mis amigas son mis amigos.
Que bé. És que és un cant a l'amistat. Un cant a l'amistat, com en aquest programa. Fantàstic, Joan. Moltes gràcies a en Biel, a Ana Maria també. Ana Maria Moreno és la nostra productora també. I en Pere Estalric. Continuarem. Demà
hi ha un programa, tot meu. Demà dimecres també hi torna el programa, sí.
Exacte, tenim programa i demà dimecres podem anunciar una mica de què anirà?
Sí, anirà una mica de esbrinar l'interès que tindria les matemàtiques. Digue, faré terreny en el barri antic.
Molt bé, matemàtiques i educació, matemàtiques i música.
Sí, matemàtiques
també.
I en el batxillerat.
Sí. Molt bé. I un poquet de música, també, segur. I moltes gràcies, Pere, Joan, Maria, Vial, i demà tornem en el Crepuscle en 100 Estats. Bona nit. Si
pena per...